l'informatiu del migdia.
Castellà promou la Fira Silver Vallès juntament amb Sabadell, Badia i Cerdanyola. És dimarts 14 de març, organitzarà una trobada a Fira Sabadell del 30 de març a l'1 d'abril per a professionals de la Silver Economy i la generació sènior que cerca sortides laborals de valor afegit. De seguida us ampliem aquesta informació abans altres titulars. El regidor Matías de la Guàrdia no repetirà com a cap de llista de Ciutadans. Ahir a la tarda es va dur a terme la sala d'actes del Mirador, el taller xerrada Introducció a l'economia feminista i l'incorporació de la perspectiva feminista als grups. I en cultura, l'autor castellarenc Pere Herrero acaba de publicar el llibre de microrelats Caracteres con espacios. La pressió del temps, cel sereo poc ennuvolat, en general la temperatura màxima serà moderadament més baixa. Aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. Castellà del Vallès és un dels quatre municipis implicats en l'organització de la nova Fira Silver Vallès, un esdeveniment que tindrà lloc els dies 30, 31 de març i 1 d'abril. Adreçada a la generació sènior i professionals de la Silver Economy, és a dir, totes aquelles activitats econòmiques, productes i serveis destinats a satisfer les necessitats dels més grans de 55 anys i que inclou sectors com la salut, l'habitatge, el lleure i el turisme. Així s'ha presentat aquest dilluns a l'Ajuntament de Sabadell en una compareixença pública que ha comptat entre d'altres, amb la presència de la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament de Sabadell, Montse González, del tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Castellà, Joan Creus, i dels patrocinadors oficials de la Fira. Escoltem Creus.
És interessant la participació del nostre municipi a la Fira Silver Vallès, de la mà de l'Ajuntament de Sabadell, de l'Ajuntament de Badia i de l'Ajuntament de Cerdanyola, perquè ajuda a visibilitzar tota la feina que s'està realitzant en el programa Activa Vallès Més 60, que col·laborem per que es doni valor a les empreses, als usuaris i usuàries, a la gent gran que està treballant perquè es dignifiqui cada vegada més els serveis, les activitats orientades a aquest envelliment actiu de les persones de més de 55 anys, 60, que el nostre territori doncs, cada vegada va incrementant.
La Fira Silver Vallès comptarà amb una zona d'expositors en el que es reuniran més de 15 empreses i entitats representatives del sector. En paral·lel, s'ha previst més de 60 activitats dins el Fòrum Silver Economy Vallès.
El fet de que el 30, 31 de març i l'1 d'abril doncs, es faci aquesta primera fira doncs, dona la possibilitat, com deia, de visibilitzar, de moment ja hi ha 15 empreses, però creixent, que es puguin visualitzar activitats que giren entorn i serveis que giren entorn a la gent gran.
La fira s'emmarca en el projecte Activa Vallès Més 60, finançat per la Diputació de Barcelona. D'acord amb l'anàlisi desenvolupat en el marc d'aquest projecte, s'han identificat 152 empreses i entitats d'aquest sector en el conjunt dels quatre municipis que sumen 2.471 professionals. L'entrada a la fira serà gratuïta, però caldrà reservar lloc per participar a les activitats previstes.
L'informatiu del migdia.
Anem en política. El regidor de Ciutadans, Matías de la Guàrdia, qui va aconseguir representació municipal per a la seva formació per primera vegada a Castellà, ha informat a Ràdio Castellà que no repetirà com a cap de llista a les eleccions de maig. L'escoltem.
En las próximas elecciones municipales pues no me presentaré de cabeza de lista, o sea, de alcaldable para estas elecciones ahora de mayo. Mi partido ya ha sido informado. Igualmente he mostrado si necesita mi apoyo, ¿no? En otras listas electorales o en el mismo Castellar, si se forma una lista, pues seguiré de cerca, ¿no? Pero ya en un segundo plano y miraré de cerca com va la evolució de mi partit.
El regidor vol subratllar la importància de Ciutadans a Catalunya com a partit de centre liberal.
Creo que es muy necesario un partido de centro, lejos de extremismos, centrado en las necesidades de los ciudadanos, no tanto en las políticas de confrontación, que es lo que se lleva ahora y que interesa mucho, pues, sobre todo para fines populistas y de rédito electoral. Por eso, bueno, quiero animar a los ciudadanos de Castellar, hago un llamamiento también, para que independientemente de lo que se dediquen en su vida laboral, ¿no? Porque Ciudadanos nació de un partido de la gente de la calle, de cualquier tipo de profesión que quería participar en la política y que surgió sobre todo a raíz de la gran amenaza que había aquí en Cataluña, ¿no? Que se atentaba contra las libertades, ¿no? Con el surgimiento del independentismo, ¿no? Pues animar a los ciudadanos de Castellar a participar activament en la política.
De moment, la formació taronja no té bastida una llista per concórrer a les eleccions a Castellà del Vallès. Per això, el regidor anima la població a formar part de l'agrupació política.
Ahora las elecciones que vienen para este año para Castellar, si hay alguna persona que se quiera animar, pues puede contactar conmigo por el correo electrónico mismo del ayuntamiento. Como digo, porque creo que es muy necesario un partido centrista, liberal, como es el de Ciudadanos y como se ha visto y se ha demostrado en muchos países de Europa, ¿no? La necesidad de que haya un partido moderado, ¿no?
Matías de la Guàrdia, metge de professió, haurà estat una experiència política a l'Ajuntament de 4 anys una vegada acabi el mandat.
L'informatiu del migdia.
Ahir a la tarda es va dur a terme a la sala d'actes del Mirador el taller xerrada Introducció a l'economia feminista i la incorporació de la perspectiva feminista als grups a càrrec de Betena i Júlia Alzinet de la cooperativa L'Eixida. Durant la sessió es van donar a conèixer estratègies per introduir la perspectiva feminista en el funcionament dels equips i grups de treball. La regidora d'Economia, Yolanda Rivera, va ser l'encarregada de presentar l'acte. Aquesta intenció d'elaborar uns pressupostos feministes la va avançar la regidora Àngela Bailén en el programa especial del 8M que va tenir lloc a Ràdio Castellà. En l'espai també es van tractar qüestions com el mansplaining, el sostre de vidre, la maternitat o l'antifeixisme. Escoltem les principals opinions que es van recollir al programa per part de les dones convidades en el següent resum sonor.
Jo vaig acabar la meva carrera tota contenta amb el meu títol sota el braç i me'n vaig a buscar feina. I estava a Barcelona, aleshores jo mirava La Vanguardia, va sortir, demanaven un professor de filosofia en una acadèmia. Em vaig anar, però rapidíssimament, no? Sí. I, bueno, doncs vaig allà, em reben, fan l'entrevista, era un noi, i venia també un altre noi allà, no? Tot el que érem els dos, al final es van fer una entrevista els dos i tal, i em va dir clarament que no m'agafaven perquè era dona.
El mansplaining és quan un senyor ve i t'explica una cosa que tu has fet, no? Que ja la tens superada i que l'has fet, no? A mi m'ha passat amb dos persones, no direm noms, perquè com deia mi iaia, que era molt fina i molt bona persona, es diu el pecat, però no el pecador. El primer va ser un escriptor bastant important, bastant conegut.
Però no creus que hauríem de dir la persona? És que, a més, els... tapem una mica, no? No t'ho dic perquè
clar,
ho diguis
bueno, ara,
tu.
De fet, l'ofensa és cap al fet, no?
En general, sí, que mai volem dir qui ha estat l'home que ha fet això.
Ja,
bueno,
sí.
Perquè, de fet, el que
però...
ens ofèn
no diguis, però
no?
Per la propera...
Jo no ho diré perquè si fos el cas que jo fiqués la pota amb algú, preferiria que no diguessin clar. El meu nom, sentir-me bueno, en plan identificat i dir, ai, no tornaré a cagar-la.
No és l'home, tot el conjunt de l'home, sinó l'acció que fa aquell home, no? El fet aquell.
Home, però l'home que fa aquella acció és responsable.
Sí, sí, sí. Totalment.
Doncs, bueno, va començar... Jo el primer llibre de contes que vaig fer tenia un últim conte que me'l va començar a destripar i a explicar-me pues, el que jo havia fet allà i a donar-me la seva opinió sincera era el primer dia que ens coneixíem, uh-huh. a mi la seva opinió m'importava
relativament poc, per dir res.
Perquè, a més, com a escriptor no el respectava, que aquesta és una altra. Si tu respectes a l'altra persona i creus que ho està fent bé, qualsevol opinió és benvinguda, sigui clar, home, clar. Sigui dona, i especialment si tens confiança. Però si és una persona que acabes de conèixer, és com si qualsevol et parés pel carrer i et digués, escolta, clar, saps què? No ho estàs
aquest
fent bé.
Aquest judici gratuït, no?
Sí, i... no em va molestar, em va fer gràcia, perquè dic, mira, el meu primer mansplaining. Però era com molt en plan, de veritat, m'estàs explicant el que he fet i el que he deixat de fer.
I com t'ho expliquen? Com si fossis una nena de 5
anys.
Com
si tu no ho sabessis, que és una, escolta, això ho he escrit jo, eh?
A mi n'hi ha una cosa que em dona molta ràbia, i és que la gent veu un vídeo de YouTube i es pensen que és, bueno, la física quàntica o l'astrofísica, coses així, i és com que després venen a explicar-te, ah, pues sí, perquè això és així, això és així, i tu dius, bueno, però no tindria que ser del revés, tu em tindries que preguntar a mi, no? No del revés, i és que a més moltes voltes inclús no et deixen ni parlar. És que no, espera que jo t'ho expliqui a tu perquè ho he vist, saps? O m'he llegit un article divulgatiu que saber qui l'ha escrit i jo t'ho explicaré a tu, i és com, ostres, saps? I jo crec que en este cas, si jo fora home, això no em passaria tant.
L'Escarnera, l'última assemblea que vam fer, la vam fer amb els nostres propers dos objectius o dos blocs de treball o dos eixos de treball. Eren, per una banda, doncs, preparar el 8M i, per l'altra, intentar organitzar-nos per aturar Vox a Castellà, que sabem que es presenten a les eleccions, i com ens podíem organitzar per frenar l'extrema dreta. Aquest poble ha estat sempre antifeixista, des de, malauradament, el 2003, tot el que ens va passar. Per tant, segueix sent antifeixista i de fet, el feminisme és antifeixisme absolut.
Primer, uns permisos de maternitat més llargs, mínim d'un any, demanem. Remunerats per tothom, tinguis feina o no tinguis feina, perquè la criatura requereix d'aquella mare en exclusivitat igual. I en segon lloc, unes incorporacions a la feina, doncs, més graduals, amb una reducció de jornada sense reducció de sou, amb un poder anar a cuidar la teva criatura si està malalta sense haver-te de demanar dies de festa. No és una festa, és que algú ha de cuidar aquell nen o nena malalta. I al final acabem tirant d'avis i d'àvies qui té la possibilitat, i són els que salven aquesta falta de conciliació, no? S'omplen la boca els polítics de conciliació, i de conciliació no hi ha cap.
I també anunciarem un parell de voluntat política important, com és la revisió del Pla d'Igualtat, que datava del 2007. Volem actualitzar el document. I, per primera vegada, els pressupostos en perspectiva de gènere. Ah, això ja us deixaré que truqueu a la Iolanda Rivera, com a regidora d'Economia. Crec que amb això l'Ajuntament demostra que no tan sols no ens limitem a celebrar els dies que marca el calendari, que està molt bé, que els hem de celebrar, però, clar, hem de tenir la voluntat política amb fets. Clar, amb fets.
De poder
fets,
tenir finançament per
clar,
fer-ho, no?
Clar.
Hem escoltat les reflexions de la filòsofa Felicitat Llop, l'escriptora Natàlia Cerezo, la física nuclear Elisabet Galiana, les membres de Som Tribu Anna i Núria, la representant de l'Escarnera Betena i la regidora de Feminisme Àngela Bailén.
L'informatiu del migdia.
I anem amb cultura. L'autor castellarenc Pere Herrero acaba de publicar el llibre de microrelats Caràcteres con espacios. Ens ho explica la nostra companya Marina Antúnez.
Doncs sí, Cristina, Pere Herrero torna a les llibreries amb més microrelats, fins a un centenar. El microrelat, diu, és un gènere en el que se sent molt còmode. L'escoltem.
El microrelat és un gènere de literatura breu en el qual bàsicament s'intenta explicar una història amb les mínimes paraules possibles. Aleshores, 100 històries són 100 arguments diferents, independents, i són històries quotidianes, domèstiques, amb personatges urbans, amb personatges doncs, que tots són reals però s'enfronten a situacions de vegades una mica sobrevingudes, i amb reaccions diverses. Un dels recursos més habituals en el gènere del microrelat és la ironia.
I en aquest sentit, ell hi pot utilitzar aquesta ironia. El repte és aconseguir que la ironia no esdevingui un acudit. Per a l'autor, la brevetat dels relats convida a fer una lectura irònica de la realitat. Els microrelats, Herrero hi tracta temes com l'amor, la mort, la quotidianitat, les frustracions, el costat fosc de la personalitat humana, les victòries, les derrotes i la lluita diària. Així en parla ell mateix.
Bàsicament, aquí, en aquest llibre, hi ha temes romàntics, es parla de l'amor, es parla també doncs, de la quotidianitat, es parla de les frustracions, apareix la mort, apareixen els instints una mica més foscos, el costat fosc de la personalitat humana, les victòries, les derrotes, la lluita diària, una mica de tot.
Els relats de Pere Herrero estan organitzats en dos capítols, els caràcters, centrat en la persona, i en el segon capítol, els espais, on s'aborda des de la situació, l'entorn, la circumstància. El seu anterior llibre, Los días hábiles, Herrero va organitzar els relats segons els dies de la setmana. Herrero juga aquesta vegada amb el títol i amb els temes caràcteres con espacios, fent referència a les bases que sovint acompanyen els concursos literaris. Els relats que publica aquesta vegada són independents, d'històries quotidianes, domèstiques, amb personatges urbans. Recordem que el llibre el presentarà aquest dijous a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
El PP es compromet a eliminar els bancs instal·lats als entorns escolars si obté representació municipal a les eleccions del maig. Castellà necessita comptar amb la representació del PP per corregir els greus errors de l'actual govern municipal, apunta el Popular en un comunicat. La seva cap de llista, Alicia García, considera que aquest mobiliari urbà no és apropiat, trenca l'estètica del poble, a més de suposar un perill per la seva proximitat a la carretera. A més, critiquen que aquesta actuació implica l'eliminació de places d'aparcament que tant falta fan. L'eliminació d'aparcament per una suposada pacificació del trànsit a l'entorn escolar no es correspon a les necessitats reals dels veïns, considera el PP. Per la seva alcaldable, aquest ajuntament està molt desconnectat de les necessitats dels veïns i executa obres sense sentit i que compliquen la qualitat de vida dels nostres veïns. Diumenge passat, el centre de Sant Llorenç Savall va omplir els seus carrers amb dones artesanes i artistes que van exposar les seves produccions d'art i artesania fetes a mà. Al voltant de 40 dones paradistes, 4 d'elles de Castellà, i van fer possible que la Fira de la Dona tingués una dimensió important quant a qualitat i excepcionalitat. Dins d'un ambient distès i festiu es va poder gaudir des de parades d'alimentació fins a parades dedicades a artesania, tèxtil, bijuteria, complements i il·lustracions. A més, la Fira de la Dona va comptar amb la participació d'una tallerista especialitzada en la creació en feltre i pintacares.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Ha entrat en funcionament aquesta setmana el nou quiròfan del Centre Quirúrgic Ambulatori de l'Hospital Parc Taulí, que permetrà incrementar en un 20% l'activitat i evitarà derivar pacients a altres hospitals. L'any passat el centre va acollir 7.900 intervencions, motiu pel qual ara es podrà reforçar l'activitat i fer que els pacients romanguin al seu centre de referència. La posada en funcionament tindrà impacte directe en els serveis d'oftalmologia, cirurgia general, cirurgia pediàtrica, urologia i traumatologia. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos treballadors d'una residència de Vacarisses per haver agredit un usuari del centre amb Alzheimer. Les càmeres de seguretat de l'equipament van enregistrar com colpejaven l'home. Els agents van detenir un home i una dona per un delicte de tracte vexatori i, segons el digital, un d'ells ja ha ingressat a presó per ordre del jutge de guàrdia de Terrassa i l'altre ha quedat en llibertat amb càrrecs. La policia ha obert una investigació per aclarir els fets. posem el punt i final a l'informatiu d'avui dimarts, 14 de març. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat, Carlos Ezequi, al control tècnic, Marina Antúnez, a la redacció i a la locució, i qui us parla, Cristina Domene. Res més per part nostra, gràcies per ser-hi per acompanyar-nos, que acabeu de passar una molt bona tarda.